Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt?
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques, i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Benvinguts i benvingudes al sisè programa de Cinema Infants. Avui ens centrarem sobretot en les lluites i les reivindicacions feministes, però des de la mirada dels i de les més petites. També veurem el món de l'esport amb ulls d'infant. El mes de març passat, l'Escoleta de Cinema ha tingut molta feina relacionada amb el Dia de la Dona. Per això, en aquest programa volem compartir amb vosaltres què pensen els nens i les nenes al voltant de les qüestions de gènere. Escoltarem els i les infants que van participar en el Set Comunica't de l'escola Rius i Taulet el 5 de març en una activitat coordinada per la Comissió de Gènere de l'AFA. Tenim a l'estudi en Sergi Coves, membre de l'Associació Esportiva de Ciutat Vella. El 6 de març passat ens va convidar com a Escoleta de Cinema a participar a la Festa de l'Esport Femení, amb diverses activitats de creació audiovisual participativa. I a la sessió de Veus de Carrer, com vam comentar en el programa anterior, escoltarem les entrevistes que van fer els nens i les nenes del projecte News Palmer de l'Escola La Palmera i l'AMPA La Palmera en la sortida que van fer a l'Associació Sant Martí Esport del barri de Sant Martí. Comencem! L'Escoleta de Cinema sempre ha treballat transversalment la perspectiva de gènere en les seves activitats. Així mateix, donem suport a activitats concretes sobre qüestions que tenen a veure amb la igualtat, la diferència entre nois i noies, i, per tant, aquest dia, aquesta setmana del mes de març, del principis de març, sempre tenim moltes activitats. El cas del passat 5 de març va ser que l'Escola Rius i Taulet, en coordinació amb la Comissió de Gènere de l'AFA d'aquesta escola, van muntar un set comunicat al voltant de la creació de pancartes per preparar la manifestació del 8 de març. Els nens i les nenes ens expliquen què estaven fent a l'escola i què celebrem aquest 8 de març.
Què heu vingut a fer aquesta tarda a l'escola?
Aquesta tarda a l'escola hem vingut a fer cartells per la manifestació de divendres, el dia 8 de març, el Dia de la Dona.
Escriure coses sobre la vaga de les dones.
Hem vingut a fer pancartes i davantals per celebrar el Dia Internacional de les Dones el 8 de març.
Què celebrem el 8 de març?
Celebrem el Dia Mundial de la Dona.
Tenim tots els drets que tenen els homes. Les dones tenen el dret a fer el que volen. Les dones són lliures.
Celebrem una manifestació, la vaga mundial de la dona. Perquè hi ha coses que els nens poden fer-ho i les dones no.
Tenim dret a tot, les dones i els homes.
Bé, ja veiem que ho tenen bastant clar. De fet, el discurs de vegades el podem fer passar, però també el construeixen des de baix. I aconseguir aquests drets, aquests mateixos drets pels nois i les noies, pels homes i les dones, pels nens i les nenes, és el que ens han explicat en aquest tall sobre què era el feminisme.
Què és el feminisme?
El feminisme és una protesta per lluitar que les dones tinguin diners, igual de diners, a la feina que els homes.
Al tanto. el mateix igualtat de diners. Molt important. Una cosa que estem demanant les dones des de fa més d'un segle, diríem, i que encara no hem aconseguit. Però realment els nens i les nenes se senten iguals avui dia? Senten que tenen els mateixos drets reals? Fins a on els rols de gènere s'estan superant en aquestes noves generacions? Escoltem què n'opinen.
T'has trobat amb una situació de desigualtat per ser nen o nena?
Sí, un dia en el pati li vam preguntar a uns nens que si podíem jugar a futbol i ens va dir que no podíem perquè érem nenes.
Et vas sentir bé?
No, no em vaig sentir bé perquè no em deixaven jugar.
Hi ha diferències entre els nens i les nenes?
Jo crec que igual sí que hi ha una diferència entre els nens i les nenes. Pot ser el blau de nena i el rosa de nena.
Jo crec que no, però una nena es pensava que havia de ser nen per poder ser bomber.
Per ser futbolista crec que no cal ser un nen perquè la meva cosina juga a futbol i és una noia.
La cosina del meu pare també és jugadora de futbol i és una noia.
Bé, les coses estan canviant, però també ens ha de quedar, ens queda encara molt per treballar en la lluita per aquesta igualtat entre nens i nenes, entre home i dona. Però tanmateix, també hi ha tota una resta de tots aquests anys de lluita que hem tingut i que ha calat en aquestes noves generacions. Les nenes tenen molt clar que tenen els mateixos drets que els nens i s'inspiren en altres dones i també es projecten cap al futur.
Anomena'm una dona de la teva família i digue'm el que més t'agrada d'ella.
Què t'inspira?
M'agrada molt la meva tieta i m'inspira a fer competicions de natació, perquè ella nada molt.
Què vols ser de gran?
Vull ser inventor.
Què vols ser de gran?
Jo vull ser cantant, però també m'agradaria ser pintora i moltíssimes coses més.
Pintora. M'agrada molt pintar.
Jo vull ser educadora especial i m'agrada molt perquè m'agrada molt ajudar la meva germana, per això m'ha inspirat.
Unes inspiracions que venen de la vida quotidiana, d'allò que vius, allò que sents i allò que comparteixes. Hem escoltat una mica abans a una nena que ens explicava que volia jugar a futbol i que els seus companys d'escola no la van deixar. Això ens connecta directament amb el proper tema d'aquest programa, l'esport i la dona, la noia, la nena. Com hem avançat en el sumari, aquest passat 6 de març vam participar en la Festa de l'Esport Femení que organitzava per primer cop l'Associació Esportiva de Ciutat Vella. La festa va tenir dues parts. Al matí, una trobada d'escoles al Moll de la Fusta que es va omplir d'activitats al voltant de la dona i de l'esport. Va haver-hi dues curses i després una gincama en diverses activitats. Des de l'Escoleta de Cinema van participar en un taller de reporters i reporteres i amb una prova audiovisual a la gincama. Us posem ara una entrevista de les que es van fer entre ells i elles en acabar les activitats.
Hola, bon dia. Estem al Moll de la Fusta celebrant l'esport femení, el dia de l'esport femení, i aquí tenim una participant de la cursa, l'Una Aloy. Com t'has sentit durant la cursa?
Volia guanyar, però estava contenta, sí.
Estaves nerviós o nerviós?
Al principi sí, però després de córrer em sentia més de gust.
Per què penses que fem aquesta cursa?
Doncs per recordar que abans les dones no podien córrer a la cursa i fer una festa de que ara sí que podem i que hi ha més... No hi ha tantes diferències entre els homes i les dones.
Bé, hem escoltat aquest petit fragment en què es feien aquestes entrevistes que també serveixen al posar-los a fer el paper de reporters i reporteres doncs, per reflexionar sobre les temàtiques que treballem en cada un de les sortides que fem i de les activitats que fem de carrer. Per saber més d'aquesta festa de l'esport femení, tenim amb nosaltres a l'estudi en Sergi Coves, que ell és de l'Associació Esportiva Ciutat Vella. I comencem ara amb l'entrevista.
Estàs escoltant Ràdio Fabra.
Bé, bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Benvingut a Ràdio Fabra. Sí. Veiem que, a més, has aprofitat per trobar-te fins i tot amb família, no? T'has trobat algú entrant a Ràdio Fabra que coneixies?
Sí, sí, de fet és una amiga tota la vida i bueno, ha fet que estigui com a casa.
Això és fantàstic, no? Està molt bé. Vinga, doncs explica'ns una miqueta, perquè qui va ser els nens i les nenes ja tenien idees i ens les han explicat, no? Quina va ser el germen de per què vau organitzar aquesta festa de l'esport femení?
Clar, nosaltres organitzem la festa de l'esport femení perquè, de fet, creiem que és necessari. O sigui, com hem estat escoltant, o sigui, creiem que s'ha fet un treball amb els infants, els infants són conscients de que realment l'esport és per tothom i que tant nois com noies poden participar en qualsevol esport, però realment nosaltres veiem llistats d'extraescolars, per exemple, per posar un exemple, veiem que continua havent una majoria de nois que s'apunten a futbol i de noies que s'apunten a patinatge o dansa, val? Llavors, clar, nosaltres dèiem, ostres, això no és casual, no? O sigui, i al final el que creiem és que realment segueixen havent uns estereotips que a l'hora del nostre quotidià, de la participació a l'esport, del dia a dia a l'esport base, continuen havent uns estereotips que estan assignats als nois, no? Per exemple, doncs, tots aquells esports que estan relacionats amb el contacte físic o la força, no? Doncs és com queda tota aquesta bueno, algo que fins i tot no som conscients, però es van reproduint, no? Uh-huh. Llavors creiem que clar, és important, segueix havent cada cop més noies i noies que participen al futbol, per exemple, o als esports en general, i això és molt positiu, però volíem anar una mica més al fons i també mirar quines diferències hi havia encara i com podíem solucionar-ho.
Uh-huh. I us està funcionant l'estratègia? És a dir, heu notat que és una activitat que us serveix perquè els nens i les nenes, llavors, al voltant d'això, bueno, ja veurem si canvien les pràctiques, però com a mínim hi pensen, no? I ho visibilitzen.
Com a mínim creiem que hem de fer alguna cosa i així és com vam enfocar tot.
Val. I per muntar aquesta festa, amb què heu... Com ho heu fet, això? Com us aneu tirat endavant? Heu fet amb col·laboracions?
Sí, sí, de fet, o sigui, hem intentat de que la festa fos una festa de totes, o sigui, de tant entitats com escoles, instituts. El que volíem era arribar al màxim d'espais i d'àmbits, i llavors per això vam fer la partició de matí i tarda, no? Perquè enteníem que creiem que era bàsic també implicar les escoles i instituts, no? I després també que les entitats del districte, sobretot el Raval, poguessin participar de la part de la festa de la tarda, no?
Uh-huh. I bueno, va ser un èxit, no? Sí, tant sí. De participació del matí com de la tarda, no?
Sí, sí, sí. Estem molt contents. Uh-huh.
I una mica també explica'ns una mica com vau dissenyar aquest matí, és a dir, no? Van haver-hi dues curses, quin era el simbolisme de cada una de les dues curses, eh? Llavors sí. Parlarem.
Mira, clar, l'inici i després al final van ser molt diferents, no? Nosaltres a l'inici ens plantejàvem, per exemple, el tema de les dues curses, no? Teníem la idea de fer només una cursa, que fos una cursa per noies, val? Com, d'alguna manera, el que volíem que fos un espai simbòlic perquè les noies estiguessin, o sigui, d'alguna manera, es veiés més l'esport femení, no? com a cursa femenina, i els nois, d'alguna manera, fessin aquest paper de suport i d'ajuda i d'ànims, i, val? Però després vam veure que era un com un tema una mica controvertit, llavors per no haver de tancar ni escloure, el que volíem era obrir-ho, no? I al final vam decidir fer una cursa de nois i després una cursa de noies. Pel que fa al matí, de fet, totes les activitats estaven enfocades a això, no? O sigui, vam buscar que fossin esports mixtes, no? En el que poguessin participar nois i noies alhora, però alhora també les activitats que realitzaven, també via Teleduca i el mural que vam fer, era una mica per explicar i visibilitzar l'esport femení, no? Com està ara i tota la feina que s'està fent des d'allà per moltes esportistes que a vegades no i molt sovint no surten als mitjans.
Que de fet vau posar a cada estació, no? Un nom d'una dona esportista. Exacte. Una mica com perquè ja això fos visible sí. Només d'arribar a la gincana i comencessin a veure, no?
Exacte, de fet els noms, no? Per visibilitzar també quin esport i que eren noies que estan participant en aquest esport, com també el nom de la cursa, no? Que és la Catherine Switzer, que va ser una maratoniana, la primera maratoniana que va acabar una marató amb el dorsal, quan en aquella època estava prohibida la participació de dones a la marató. Mm. Llavors, clar, era com el Rafael, era com un símbol per dir, no? O sigui, i visibilitzar totes les Catherine Switzers que estan actualment practicant esport i que no es veuen, no? I lo important que és el seu paper en la normalització de l'esport i de tot tipus d'esport per la dona.
Mm-hmm. I llavors, diguéssim, per explicar-nos una mica, que totes ho podem més o menys saber, compartir, però a nivell vostre, com veieu que, quina és la raó de que hi hagi tanta diferència? Perquè és una diferència enorme en el que seria el reconeixement social dels esportistes homes, no?, d'èlit, i les esportistes dones. És...
Sí. Jo crec que el que és molt clau, i com en gairebé tot, crec, perquè és molt important, és la visibilització que fan els mitjans de comunicació. Jo crec que és vital que nenes de qualsevol edat puguin veure a la televisió com hi ha dones que estan practicant esport i que es guanyen la vida practicant esport, practicant futbol o qualsevol altre esport. Però jo crec que és vital, i de fet és una de les coses que ens xocaven, no? Perquè també vam estar realitzant jornades de sensibilització a les escoles, i hi havia una que em sorprenia molt, i era portar els titulars de premsa que es feien sobre les Olimpiades o algo, i com hi havia unes connotacions, o sigui, molt prejudicioses i estereotipades de l'esport femení, no? Com d'alguna manera es traia importància a la tasca de la dona esportista i dels èxits que aconseguia, no? Cosa que amb els homes queda claríssim i sempre ho diuen, i es vinculava a qüestions de maternitat, a qüestions d'estètica, no? I llavors era com anem a reivindicar la visibilització de la dona esportista, però a més de qualitat. O sigui,
I de fet, tu mateix ho has dit, però és veritat que moltes vegades els mitjans de comunicació se'n recorden de les dones esportistes exclusivament, no?, quan hi ha olimpíades o quan hi ha campionats del món. Llavors, exacte, no?, destaquen la catalana, l'espanyola tal, ha guanyat aquesta medalla, o però durant tot el... Sí, sí. Com si haguessin sortit del no-res, no?
Sí, i... Com si no, durant el dia no estic, o sigui, durant tots els dies abans no haguessin fet res, no?
No,
sí,
i haguessin sortit de cop i volta. Bé, nosaltres, com a Escoleta de Cinema, vam estar en una estació concreta que just portava el nom de Laia Palau, que ella és una jugadora de bàsquet, que a més el bàsquet femení sí ha estat molt reconegut últimament, també els mitjans de comunicació l'han començat a reconèixer, no?, perquè elles es van... com a selecció es van fer notar prou com perquè la reconeguessin. I de fet, en allà doncs vam deixar caure algunes preguntes, que eren les proves a què havien de contestar, i ara escoltarem aquestes respostes, i les escoltarem a diverses de les preguntes que, una mica perquè ens en fem una idea, doncs anaven des de el nom de l'estació, de per què estava dedicat a aquest esportista, de si sabrien dir... doncs alguns noms de esportistes dones, homes, no? I bueno, tot aquest debat, i de per què creien ells i elles també que en sabien més d'homes que de dones, no? I a veure què ens responen.
Molt bé.
Sabeu com es diu aquesta estació?
Espai Laia Palau.
Sabeu qui és aquesta esportista?
No.
Laia Palau és una jugadora internacional de bàsquet. ¿Por qué crees que no la conocemos mucho?
Porque creo que salen más jugadores de bàsquet de que chicas.
¿En sabríeu dir 5 jugadors de bàsquet reconeguts?
Bueno, no són 5, però em sé 2 bastant reconeguts, que és Michael Jordan i Pau Gasol.
¿I 5 jugadores?
Ah, pues només sé Laia Palau.
Per què creieu que en sabem més els noms d'esportistes homes que de dones?
Perquè l'esport femení està més infravalorat, però realment tindria que ser igual de valorat que el masculí. I per exemple, hi ha més patrocinadors que patrocinen l'esport masculí.
¿Sabes alguna deportista o una deportista chica, una mujer?
No conozco a ninguna.
¿Y si fuera fútbol, conocías una deportista que sea famosa, conocida en el mundo?
Yo hace poco me sabía una futbolista que era brasileña, que es muy famosa. Lo que bien no me acuerdo.
¿Y de básquet, sabes alguna chica?
No.
¿Por qué crees que los nombres de futbolistas son más conocidos que de chicas?
Porque los chicos salen mucho más en las noticias y pues eso hace pues que ganen más fama y eso. Y las chicas no salen en las noticias casi.
¿Y tú crees que eso está bien? ¿Que los chicos salgan en muchas noticias y que sean muy más famosos que las chicas?
No, o sea, me parece injusto porque al fin y al cabo hacen el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y encima cobran menos también. Aparte de que salen menos, cobran menos.
¿Per què creieu que en sabem més els noms d'esportistes homes que dones?
Porque, porque nos han hecho pensar así, que hay los deportes son más masculinos que femeninos, y pues nos han hecho pensar eso, de que las chicas, que no sería lo mismo ir a ver un partido de fútbol de chico, por ejemplo de Messi, y que no un partido de femenino. Y también, pues la gente no conoce tanto a los, por ejemplo, hablamos del fútbol, sí que conocen a Messi, a Cristiano Ronaldo y tal, pero creo que casi nadie conoce a chicas futbolistas femeninas.
Bé, aquests nens i aquestes nenes ens han fet una anàlisi de la realitat increïble, no? Sí. Quan, ara tu que, per exemple, les has escoltat algunes d'aquestes declaracions per primera vegada, quines impressions t'arriben?
Bueno, a mi és la impressió i lo real que és, no? O sigui, el que estan dient, i sobretot m'ha quedat molt clar lo de diferència salarial, o sigui, i després de lo famoses que es poden fer, no? És com la cosa que es trenta els diners, lo laboral, no? Dels diners que pots guanyar amb la fama que et pot donar la visibilització, no? De fet, hi ha unes diferències brutals entre esportistes d'elit, homes al Barça, per exemple, i el Barça femení de futbol mateix, hi ha unes diferències molt, 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 molt grans. Llavors, és cert, o sigui, hi ha unes diferències molt grans, I tens menys opció, si ets dona, de fer-te famosa o fer-te...
Però bueno, les diferències salarials suposo que també venen amb el tema de la popularitat, no? Perquè sí, bueno, jo no sí, conec sí. Molt, no, molt, no. Molt, però té a veure no, amb els royalties o sí, això, que no sí, sé sí. Com se li diu. No?
Una altra cosa ja és un altre tema, és tot el tema dels diners que es mouen a aquests nivells, que és un altre debat, no? Però sí, és real, o sigui, la diferència igualment, amb les mateixes condicions, no? El mercat és per a tots igual, pues aquí hi ha unes diferències brutals, molt grans.
Sí, que hi ha molt camí a fer, molt. Però tenim una base de nens i de nenes, de nois i no de noies, que estan convençuts i convençudes doncs, de que el podrem construir juntes, aquest camí. Sí. I una altra part de la, bueno, diguéssim, la gincana, quan arribaven en aquesta parada, es dividien en dos grupets, i l'altre grupet havia de preguntar unes altres preguntes que no eren massa fàcils tampoc de respondre, no? I per una banda els preguntàvem que què creien que es pot fer per assolir doncs, una igualtat real entre els homes i les dones, també en l'àmbit esportiu, i bé, i després també doncs, què en pensaven ells d'aquesta realitat, bueno, d'una mica de totes aquestes coses, i aquí tenim doncs, també algunes de les aportacions que ens han fet amb aquesta idea, no, d'aquesta igualtat, a veure com la podem assolir, en tirem endavant.
Sabeu que es commemora el 8 de març?
Sí, es commemora el dia de la dona.
Creus que la dona i l'home tenen els mateixos drets al món esportiu? Per què?
Per mi haurien de tindre els mateixos drets, però com a societat en general doncs no pensen el mateix, pensen que els nois són més superiors i que poden fer més coses, però no hauria de ser així.
Què creieu que es pot fer per assolir una igualtat real entre els homes i les dones en l'àmbit esportiu?
Doncs haurien d'ensenyar a les persones que homes i dones tenen els mateixos drets i no són més superiors que altres. I, per exemple, en el futbol haurien d'anar més persones a veure els partits de nois, perquè els de nois sempre estan plens els partits. I doncs haurien de pagar el mateix a dones i nois perquè fan el mateix esforç.
Per què creieu que es fa un esdeveniment com aquest? Què us sembla?
M'encanta que hagan esto, de darle protagonismo no solamente al hombre, sino también a la mujer.
Els motius, no? De fet, és com si haguéssiu conjugat aquesta idea que teniu vosaltres amb el que tenen al cap els nens i les nenes, i de fet els vau anar a fer una xerrada per explicar-vos el per què muntàveu la festa, o tot això els hi va anar sorgint? Com va anar?
De fet, vam fer jornades a les escoles que ens ho van demanar, uh-huh. Vam fer jornades per tractar tot el tema d'estereotips, no? Per tenir una idea i prejudici, saber què són els estereotips i prejudicis, perquè bueno, sí que creiem que és un dels punts on poder començar a treballar, ja s'està fent, però potenciar-ho més, per poder revertir aquesta situació.
Bé, i ara passarem una mica a parlar de la tarda del Raval, que també que era a la Rambla, a la plena Rambla, vau muntar bastantes activitats vinculades i en col·laboració amb entitats del barri. I explica'ns una mica, abans ja ens has explicat el sentit, però com vau configurar aquesta tarda i com la valoreu també.
La tarda, és això, la vam enfocar més aviat a arribar al públic en general, ja. O sigui, ja no era l'horari lectiu, ja és la Rambla Raval, un espai públic on hi passa gent, però alhora treballant també amb les entitats del barri, sobretot del Raval i del districte. El que passa és que això, o sigui, vam pensar en aquesta manera de participar a la taula jove al Raval, que pogués participar en la conformació també de la festa, val? Mm-hmm. Del districte.
I a nivell de valoració com...
De valoració molt bé, o sigui, també van haver moments de pujar i baixar, o sigui, com tot la primera vegada sempre és millorable, no? I llavors potser en alguns moments no vam calibrar bé el tipus d'activitat, el moment i tot, però en general fem una valoració
positiva. S'ha d'assajar una primera vegada per llavors prendre mesura. Clar. Bé, tenim ara una entrevista, primer passarem una entrevista a una companya teva, que li van fer, la van enganxar a la tarda, a la Laia. Ella mateixa es presenta.
Hola, bona tarda, com et dius?
Laia Malià.
I què se t'ha perdut per aquí avui? Què fas avui aquí a la Rambla?
Doncs mira, jo treballo a l'Associació Esportiva Ciutat Vella, des d'aquest any sí, i aquest any hem començat a iniciar projectes relacionats amb la temàtica de gènere i esport, i un d'aquests projectes ha estat el dia d'avui. El dia d'avui s'anomena Festa de l'Esport Femení a Ciutat Vella, i bueno, hem fet, ho podríem dividir en dues parts. La primera part ha estat al matí amb tots els centres educatius del districte, que els hem convidat a una jornada lúdico-esportiva, on hem organitzat activitats, també amb aquest fil conductor de gènere i esport, i llavors a la tarda, més orientat cap a tota la gent del barri que volgués participar en activitats més artístiques, de ball, circ, escacs... Bueno, llavors això, simplement és que volem des de l'entitat, volem visibilitzar i potenciar l'esport femení, ja que som una entitat esportiva, i creiem que la situació en la que es troba la dona és per reivindicar-la, i tot aprofitant que aquesta setmana trobem el 8 de març, que és el Dia de la Dona.
Molt bé, doncs, moltes gràcies.
Bé. La Laia ens feia aquest resum, la van entrevistar unes de les noies reporteres que vam aconseguir trobar les dues activitats que com a escoleta de cinema vam organitzar a la Rambla, no? I bueno, de fet, les dues activitats, una mica per situar-nos, eren, hi havia una càmera lliure que funcionava com la càmera de reporters i reporteres, i després teníem unes càmeres fixes amb un stand i que feien una mica l'efecte aquest de plató. Ara escoltarem una mica del que va donar de si aquestes entrevistes, a part de la de la Laia i el que va donar de si el plató. N'escoltarem un parell de cada una, i llavors farem una mica de valoració i escoltarem la resta.
Per què aniré a la manifestació del 8 de març? Doncs per reivindicar tota la desigualtat en tema de sous, el munt de violacions que hi ha hagut i que estan al carrer tan lliures repetint abusos que no només són al carrer, sinó a la feina, en escoles, en instituts, en molts espais, i per donar veu a aquelles pobres noies i dones que ja no poden fer.
Hola, com et dius?
Soc en Pere, del Club d'Escacs Peona i Peó.
Et volia preguntar què està passant avui aquí, què estem celebrant?
Doncs avui l'Associació Esportiva Ciutat Vella ha organitzat una jornada per celebrar el Dia de la Dona Treballadora, que malgrat és el dia 8, durant tota la setmana es fan diversos actes, i aquest concretament es fa per reivindicar l'esport femení.
I què opines tu de l'esport femení?
Què opino de l'esport femení? Doncs que és una activitat que, desgraciadament, fins fa molts pocs dies només es deixava fer als homes. Llavors és molt important que les dones, per aconseguir l'igualtat, s'apoderin i s'empoderin per ocupar tots aquests espais que fins a dia d'avui han estat només dominats o monopolitzats pels homes, perquè puguem aconseguir una igualtat real.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com et dius?
Em dic Dani, Daniel Sánchez.
I d'on vens?
Vinc de Mèxic, però bueno, visc aquí fa molt de temps, i vinc representant un col·lectiu que som Batobaroa, que som una batucada que portem ja 15 anys enguany fent música brasilera.
Què has vingut aquí a fer?
Bueno, hem vingut amb el nostre grup a promocionar aquesta festa de l'esport femení, que ens semblava una causa molt interessant per contribuir-hi. I bueno, que millor que començar la festa amb una batucada que atrau la gent i bueno, ens feia molta gràcia estar aquí, estar en aquest context i també aquí al Raval, que és un barri on no actuem gaire sovint.
Hola, estamos en el Raval y queremos saber las opiniones sobre el deporte femenino. Estamos aquí con la Leticia. ¿Qué estamos Hola. Haciendo aquí?
Vale, avui és un dia molt important aquí al barri, bueno, i a tot arreu, perquè volem reivindicar una mica l'esport feminista, no? Que cada cop creiem que ha d'agafar més veu i més importància, que sempre ens centrem en l'esport com és el futbol, que està com entès que és només d'homes i no, vull dir, hi ha dones que poden jugar al futbol, al bàsquet, al críquet i a tot el que ens doni la gana, perquè ho podem fer igual de bé o més bé.
¿Qué piensas si en un cole no dejan jugar a las noies bàsquet i futbol?
Home, doncs ho trobaria molt masclista i que hauria de ser per tots igual. Vull dir, i seria encara millor si les noies i els nois juguessin tots junts i s'acabés amb separar sexes i que tots som iguals.
Bé, aquí ja amb aquest primer tastet que t'hem fet, no?, d'aquestes declaracions que vas sentint, no?, que també, no?, construir aquest espai de diàleg, de relat sobre l'esport entre veïns i veïnes i que siguin els nens i les nenes les que facin una mica uns nois i les noies de portaveus. Què et sembla?
Molt bé, sí, em sembla perfecte. De fet, crec que és una responsabilitat de totes i a poc a poc hem d'anar generant aquesta consciència per poder anar veient els canvis, no?
Uh-huh. I bueno, surten coses superinteressants, no? Sí, perquè sí. Cada un doncs, que ha anat explicant doncs, el per què he vingut, el per què jo em sento aquí, vull dir que és molt interessant sentir-los i sentir-les i llavors també no queden, no? Quan ells i elles fan d'entrevistadors i entrevistadores, fan de reporters i reporteres, els hi va quedant tot el que van escoltant, no? Amb la gent que dialoguen i potser d'una manera més... Sí. No? Ara anirem en aquestes últimes tres intervencions que també venen doncs, d'aquestes dues activitats de plató i de reportatge.
Què celebrem el 8 de març?
Celebrem el Dia de la Dona i de la Igualtat de Gènere.
¿Qué vols ser de gran?
Yo quiero ser abogada.
¿A la escuela deixen jugar a las noies a futbol o a bàsquet?
En algunos institutos lo normal es ver en los campos de futbol que jueguen los chicos, ya que suelen ser más bruscos, y las chicas suelen andar por ahí caminando y no se suelen ver chicas jugando futbol o bàsquet, no, porque no dejan. Y cuando juegas, tal vez alguna chica, pues, o te dicen que juegas mal o así, y acabas muy mal.
Hola, em dic Sara.
Vale.
Volia preguntar-te què celebrem aquest dia.
Doncs avui són les jornades de la dona i l'esport, no? Sí?
Sí.
I bueno... Bueno, que avui és dia 6 de març, no? I es fan aquestes jornades perquè demà passat, el divendres, és 8 de març i és el dia de la dona.
Vull preguntar-te què opines de l'esport femení.
Bueno, doncs jo crec que hi ha moltes dones que practiquen esport i professionalment també, el que passa és que no surt a la tele tant com amb els homes, per exemple. No està tan reconegut i és una pena, perquè hi ha molt bones esportistes.
Vale. Moltes gràcies. Ja està. Vale.
Sabeu què és comemora el 8M?
Doncs que les noies i això tot, els homes, alguns homes, li fan violència i per això és el dia de les dones.
Quins esports es practiquen al barri on vius?
Jo, els esports que fan al meu barri és el bàsquet, el futbol, el voleibol i el críquet.
Bé, han parlat de tot, no? I entre tots i totes, perquè també aquest diàleg és important. Vosaltres quotidianament heu posat aquest espai en un espai de barri. Què feu vosaltres en el barri, no? En el vostre districte, de fet treballeu a tot el districte, doncs com a associació per lluitar per aquesta igualtat de gènere, no només en el món esportiu, potser, sinó també a nivell social, no?
A nivell social, sí. No, nosaltres des de diferents perspectives o nivells, o com li vulguem dir, primerament des de fer pedagogia, no? O sigui, començar a desfer aquests estereotips, aquests prejudicis, no? Posant, o sigui, exemples i tot, no? O sigui, això molt important. Per altra banda, també creant referents als infants i joves, o sigui, que hi hagi noies que siguin entrenadores de futbol, és important, no? O sigui, ja és com un punt, sembla que no, però ja, si la teva entrenadora és noia, això obre moltes portes ja. I després també, pues, sent coherent amb el que diem, no? Intentant visibilitzar totes aquelles notícies esportives, no? Fer una mica d'altaveu també del món esportiu i de totes les experiències i reptes que s'estan complint per moltíssimes dones que avui dia practiquen esport.
Uh-huh. I aquestes accions que vosaltres feu, així, si ho mirem d'una perspectiva una mica d'anys, veieu... Que bueno, que es nota que hi comença a haver-hi canvis. El Raval, també suposo que això també potser hauríem de fer una menció, també és un espai complex, sí. No? On de fer tota aquesta pedagogia, perquè sí. Hi ha moltes cultures amb moltes idees de vegades no coincidents sobre la relació de les noies amb l'esport.
Sí. No? Sí, jo crec en perspectiva, jo crec que sí, que es va millorant. El que passa que a vegades la millora no va acord amb el que ens agradaria que millorés, no? O sigui, jo crec que a poc a poc es van assolint reptes, no? I es va aconseguint tota una normalització. També el fet de que portem molt de temps als barris, a tot el Raval també, o sigui, coneixem molt les famílies, fem un treball a nivell familiar molt gran també, perquè bueno, també es veu, no? Que des de la família hi ha una pressió per, bueno, tu ara ja no pots participar, no? Llavors aquí també ho treballem, no és només amb els infants o les joves, sinó que també estem amb les famílies i tenim el vincle creat també.
I llavors les famílies noteu que generen espais de confiança en vosaltres?
Clar, a poc les famílies s'obren.
Sí. Diguéssim, per una persona, per exemple, com nosaltres, que no coneixem la realitat en aquest barri, diríeu que teniu diversitat cultural a l'hora de la pràctica esportiva?
Sí, total, molta. Sí, 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 de fet. Sí. En aquest sentit no hi ha problema. I a poc veiem que també és això, es va obrir molt més. Les famílies confien més i al final és una qüestió de confiança i de generar el vincle.
Diguéssim, no us trobeu amb que les nenes per la família... o per el context cultural de la família a la qual elles pertanyen tinguin més dificultats.
Hi ha casos que sí, clar, cada cas és un món, però tot i així intentem accedir, o sigui, que hi ha que generar un canal de comunicació amb les famílies, de fer una mica de mediació, potser.
Uh-huh. Ja, diguéssim, la vostra porta d'entrada és les escoles, moltes vegades, sí. No? I a través de les escoles... Uh-huh. És així? Clar. Arribeu arribeu a les famílies i llavors les famílies si tenen dubtes, no? Vosaltres les...
Sí, i després també, o sigui, a nivell d'escola, però després tenim projectes socials que són directament l'escola de futbol, escola de bàsquet, escola de vòlei, que directament el contacte també és molt amb la família. Ja.
Que ja s'apunten, que ja venen.
Sí, exacte. Famílies que porten germans, germanes, anys, participen a les activitats i llavors és...
Sí, mare, igual et sorprendrem una pregunta, però perquè ens ho imaginem, la xifra de participants que teniu, molta gent, arribeu a molta gent?
Sí, o sigui, arribem a molta gent, el que passa que no et sabria dir... O sigui, podria dir números d'escoles aproximadament, però...
Però, per exemple, sí, doncs això.
A la majoria d'escoles, potser al districte de Ciutat Vella, potser de les que hi ha, a la 4 no arribem amb extraescolars, per exemple, i dos instituts.
Està molt bé,
però que la majoria d'escoles i instituts tenim...
A les restes, sí, no?
Oferim programació esportiva i des de fa anys, ja.
Doncs moltes felicitats per la feina que teniu i que la que teniu per endavant, la que esteu fent. I moltes gràcies també per acompanyar-vos. No ens despedim del tot, no ens acomiadem del tot, perquè ara anirem a un altre espai i després tornarem a fer una mica de valoració.
Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes blanques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem d'acollir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Bé, com vam prometre l'altre dia, ara ens toca escoltar els nens i les nenes de l'escola La Palmera. Ens en anem, canviem de barri, ens en anem a la Verneda i van fer una sortida dins del projecte Neus Palmers al centre esportiu del barri, l'associació Sant Martí Esport i el poliesportiu que tenen allà. Com organitzem això? De fet, ells i elles, en les seves activitats setmanals, trien llocs que voldrien visitar i on te voldrien anar a fer de reporters i reporteres. I aquest any ho van tenir claríssim. La primera visita era l'espai on te practicaven esport. Ara tindrem un recull d'entrevistes que van fer in situ, al barri.
De què treballa?
Jo treballo de director, sóc el director de la instal·lació que gestiona l'espai aquest, que és un espai municipal.
Fa quant temps està aquest ASME?
ASME aquí deu portar aproximadament uns 30 anys, la instal·lació aquesta.
¿Viene gente de otros sitios?
Sí, viene gente de todas las poblaciones. Hay gente de origen francés, hay gente de origen magrebí, hay gente de cualquier cultura y de cualquier país. Bien.
¿Cuántos deportes hay?
Principalmente los 6 que os he enseñado, ¿vale? Que son los que se utilizan las pistas y estos son los federados. Pero luego además tenemos el tiro con arco, tenemos el jiu-jitsu, tenemos muchos deportes, o el pádel, que no están incluidos dentro de los que serían deportes federados, que son los deportes, estos son los deportes de ASME, de la Asociación San Martí Sport. Aparte, la instalación promociona otras actividades, como lo que comentábamos, el pádel, el running, la triatlón, casi todos los deportes que se pueden hacer en un espacio como este, pues se realizan aquí dentro.
¿Nos puedes repetir los deportes principales?
Los deportes que hace principales a ASME son taekwondo, rítmica, trampolín, balonmano, básquet, hockey. Cosas interesantes que veréis es hockey, el equipo, que es el equipo en línea, y también tenemos el equipo con Tucans, que es otra entidad con la que estamos asociados, patinaje de hockey sobre hielo. Y nuestros equipos son campeones de España, femeninos, de hockey sobre hielo y hockey sobre línea. Y luego tenemos trampolín, que esta es esta modalidad de aquí, donde los mejores gente que hace trampolín de todo el estado español están aquí. Salen de aquí y luego se van al CAR para ser atletas olímpicos.
¿Deporte de todos los que hay aquí que te gustan más?
A mí personalmente todos me gustan, absolutamente todos los deportes. Posiblemente el baloncesto, que le tengo una pasión porque mi hijo juega y le sigo cada fin de semana. Antes habéis preguntado cuántos años estaba el centro, ¿vale? Yo os he dicho unos 30. En realidad son casi 25. Son 24, el año que viene serán 25. Lo interesante del centro es por qué nace el centro. El centro nace porque la verdad es una zona que no hay instalaciones deportivas y los padres de los niños quieren que se construya una piscina. Y hacen manifestaciones en la calle y le piden al ayuntamiento que construya una piscina. Esta es una zona que había muy pocas casas hace 25 años y los niños no tenían dónde poder jugar. Entonces fue una reclamación de la gente de la zona que pidió al ayuntamiento construir una instalación y se construyó esta instalación hace 25 años.
¿Tiene algún significado ASME?
Asociación San Martí Sport.
Este ASME es muy grande. ¿Saben fa que el ASME fa rítmica y hip hop?
No sé, yo cuando vaya a arribar a esta empresa ya estaba en marcha eso. O sea, no sé cuándo va a comenzar.
¿Fa cuántos años trabajas aquí?
Yo porto 7 años en esta empresa.
¿Cuántos trabajadores trabajan a l'ASME?
Uf, es que es difícil porque n'hi ha molts sectors. N'hi ha l'àrea tècnica de fitness, també n'hi ha l'àrea de socorrisme, neteja, manteniment, recepció. Llavors, més de 50 treballadors, n'hi ha bastants. No podria dir perquè n'hi ha diverses àrees i exactament no ho sé.
¿Usted qué es?
Yo soy el director de la instalación.
¿Del ASME?
Claro.
No, de esta instalación.
¿De esta?
Sí, sí. ASME tiene más instalaciones.
¿Y cómo se llama el director de todo el ASME?
Del director de todas las instalaciones es el gerente de ASME, que se llama Ezequiel.
Guay. ¿Esta vitrina de trofeos?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
¿La vitrina?
Sí.
No, la vitrina tiene poco. La vitrina la montamos hace 2 años.
¿Qué digo? Los trofeos.
Los trofeos. Los trofeos depende de cada uno. Hay algunos conseguidos hace un año y algunos conseguidos hace 20 años. Depende.
¿Tanto?
Y tenemos muchos más. Aquí solo tenemos los últimos que se han ganado, que se han puesto aquí para que la gente los vea. Pero tenemos muchos más.
¿A dónde están los otros trofeos?
¿Los guardados en los despachos arriba o los tenemos en caja?
¿Qué te
vale.
¿Que los tiran a Lels?
No, pero aquí hay trofeos de baloncesto, de fútbol,
algo sale la pelota, a ver.
Mira, yo os explico. Sí. Estos son los equipos federados de la Asociación San Martí Sport, ¿vale? Ah. El centro está gestionado por esta entidad, pero el centro es municipal y hacemos otras actividades aparte de estas. Estas son las que hace la Asociación San Martí Sport, que son seis. Que son, como podéis ver, el balonmano, el trampolín,
el baloncesto,
el hockey, ¿vale?
El hockey,
el básquet, la gimnica y el taekwondo, ¿vale? Estos son los deportes que hace. Este es un club en la ciudad muy importante. Pensad que el equipo de balonmano juega en División de Honor B, ¿vale? Y que después del Barça es el club más importante de la ciudad, ¿vale? Y en el caso del trampolín, todos los chicos de trampolín de Barcelona, casi todos tienen que venir aquí a competir. Y muchos de ellos, cuando salen de aquí, se van al CAR y son atletas olímpicos, ¿vale? O sea, el equipo que más títulos tiene en España de trampolín es ASME, ¿vale? Más preguntas.
¿Hockey?
Sí.
¿También es muy importante antes que el Barça o no?
El hockey lo que tenemos es, a través de Tucans, que es otra entidad con la que estábamos asociados, que también en cierto modo pertenece a ASME, Tucans hace hockey en línea y hockey sobre hielo. El equipo sobre hielo femenino hace 2 años fue campeón de España absoluto, ¿vale?
¡Guay!
O sea que más importante que el Barça en masculino, no, pero en femenino sí.
¿Y tú qué querías ser de pequeño?
Yo, de pequeño, deportista. He hecho muchos deportes.
Sí. Mira, yo, por ejemplo, yo juego a hockey. Sí. Y mi amigo Arnau...
A fútbol.
A fútbol. Y mi amiga Yaiza a piscina.
Sí.
Y la Gabriela
a trampolín. Sí.
Todos ellos tienen en común que es un sport... olímpico.
Sí.
Significa que aquí es a donde están todos los sports olímpicos.
Sí, gran parte es así. Sí, sí.
Significa que el sport más grande, el que tiene más trofeos, ¿cuál es?
El nuestro, el que tiene más trofeos, posiblemente el balonmano y de más importancia. ¿Vale?
Muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Cristina.
Encantada. ¿De cuándo trabajas aquí de socorrista?
Desde hace 10 años.
¿Te gusta hacerlo?
Sí.
¿De pequeña qué querías ser?
Profesora de educación física y soy profesora de educación física.
¿Sí?
Sí, en un instituto.
Y... ¿normalmente a qué hora viene más gente?
Pues por las tardes.
Vale, significa que si por el mediodía no viene mucha gente, por las tardes vienen más.
Correcto, sí.
Entonces, ¿te gusta hacer...
lo ha dicho.
Socorrista. Vigilar la piscina.
Sí.
Sí.
¿Alguna vez se ha ahogado alguna...
persona?
En mi turno no, pero en otro turno sí.
¡Oh!
Pero lo salvaron.
Eso no es ahogarse, eso es...
Bueno,
casi.
Casi ahogarse.
Casi.
Toma, no, ahora habla.
¿Sabes la capacidad de personas que caben aquí en la piscina?
No es que haya una capacidad concreta, sino que, bueno, es recomendable. Lo ideal para nadar es que hayan 2-3 personas por carril. Lo que pasa que depende cuando hay también otras actividades. Por ejemplo, ahora ha habido aquagym, pues solamente quedan 4 carriles libres para las personas que quieren venir a nadar. O cuando hay cursillos de piscina también, todo depende del momento.
Tú eres socorrista
y monitora...
¿Tú tienes a un niño que se llama Mark?
Moreno, pelo...
Sí, sí que lo tengo al mar.
Pues...
Está ahí afuera.
¿Ah, sí?
Sí. Marc.
Ah, mira, sí. Hola, Marc. Vale. Vamos.
No, ¿cuántos carriles hay de capacidad en la piscina?
Hay 6 carriles.
¿Pueden haber? ¿O pueden haber
hay
más?
Hay 6 carriles y pueden haber menos. Es decir, hay 6 carriles cuando no hay actividades y luego, si por ejemplo hay aquagym, son 4 carriles y 2 se utilizan para el aquagym. Se quita la corchera y se utilizan 2 carriles bien anchos para hacer el aquagym. Y luego para hacer piscina también 2 o 3 carriles para hacer piscina y 3 para la gente que viene a nadar.
¿Quién te ilustró para hacer piscina si querías ser profesora?
Bueno, pues me gustaban las 2 cosas y dije que quería hacer las 2 cosas.
¿Eso de ahí qué es el cuadrado?
Es una sauna y lo otro es un jacuzzi o hidromasaje.
Hola.
Hola.
¿Cómo te dius?
Anabel.
Anabel, ¿tú desde quan ets recepcionista?
Des de fa 10 anys.
Uau, igual que la socorrista de la piscina.
Sí.
La que estira.
Home, igual, sí.
Sí. I t'agrada el treball aquest?
Sí, perquè xerro molt. A mi m'agrada molt xerrar.
A mi també.
I com m'agrada molt xerrar, pues aquí estic tota l'estona.
Mira, per exemple, la meva mare també és d'això, però en una empresa. Normalment, quantes persones a diari passen per aquí?
Pues unes 100 persones. En el meu horari, unes 100-150 persones.
Wow. Per què passen per aquí?
Per aquí, entrar. Sí, diuen hola, bon dia i adeu-siau. Fins demà.
I tu, el teu treball, quin és?
Mira, per exemple, veus aquelles fotos d'allà?
Sí.
Controlar.
El què?
La persona que entra i la persona que surt.
Vale.
Llavors veus el punt verd? Vol dir que està el dia de pagament. Quan surt el punt vermell vol dir que té un punt rebut. Llavors no el deixa passar. I llavors jo el paro i li dic, vine cap aquí. Li dic, escolta, que mira que t'han tornat el rebut o hi ha algun problema o t'has donat de baixa i ja no pots entrar. Jo controlo els accessos de la instal·lació i dono la informació perquè s'inscriguin més abonats nous.
Quantes persones? Tu ets la de tot? Tot es ve? O hi ha més persones com tu?
Sí. El que passa de la matí,
sí?
I jo estic fins a les 4:30 i a partir de les 5 de la tarda entra una altra persona, o sigui, anem tornant.
Vol dir que tu ets la de tota l'ASME, tot l'ASME?
La recepcionista, sí, la que atén les... però hi ha 4 persones, com jo.
Vale.
I el cap de setmana també hi ha una persona de cap de setmana.
Tu tens totes les claus? De...
Sí, de totes. Per exemple, obre'm una sala, jo sempre dic, tinc la clau de la vitrina, la clau de la sala, la clau del magatzem, i quan es perd alguna clau he de buscar la manteniment, però jo tinc còpia de totes les claus.
Hola, és com la líder.
Oh.
Hola, com et dius?
Dani.
Encantat de conèixer-te. Aproximadament quantes persones venen aquí? De persones cada dia o mensualment?
En funció de l'hora. Hi ha hores que venen més persones i hi ha hores que venen menys persones. Normalment, al migdia no n'hi ha tantes persones. Per exemple, a les primeres hores del dia n'hi ha moltes persones. Al migdia les persones estan menjant i després a la tarda tornen a vindre moltes persones.
Moltes gràcies. I també, tu ets només del gimnàs o també ets més coses de la piscina o de...
Coses.
Quines?
Estic, normalment sempre estic a la sala de fitness, tant aquí a la sala de cardio com a la sala de peses, i també hi ha dies que he d'anar a la piscina a fer de socorrisme, a fer classes dirigides com d'aquagym, també tinc algun grup de discapacitats i cursets de natació amb nens.
Moltes gràcies per la teva col·laboració.
Adeu.
Bé, aquí amb aquest, hem entrat una mica amb aquests nens i aquestes nenes de l'escola La Palmera, hem entrat en l'associació Sant Martí Esport i ens han descobert amb la seva mirada, amb els seus ulls. I una de les companyes que va participar en aquesta activitat de reportatge al carrer, va ser la Matilde. Hola, bona tarda, Matilde.
Hola, bona tarda.
I amb ella li hem demanat també que se'ns afegeixi en aquest programa i que ens ajudi a fer una mica doncs, de valoració d'aquest tipus d'activitats, de sortir al carrer, de reconèixer espais del barri, doncs perquè nosaltres ho practiquem, perquè fem servir l'audiovisual i perquè creiem que ens serveix. No?
Bueno, como habrán visto en las anécdotas, en los fragmentos de las entrevistas, darles el micro y una cámara a los niños y ponerlos en posición de entrevistadores genera que se posicionen en otro lugar mucho más enriquecedor con su entorno y se relacionen con la gente de una manera mucho más mucho más interesante, y entre ellos también generan unos lazos que les provocan eso, como otra forma de relacionarse, y es muy divertido ver, ¿no?, las reacciones que tienen ante las respuestas de que les da la gente, cómo se relacionan ellos mismos con las personas, y salen cosas que en otros contextos, salen cosas y cuestionamientos y preguntas que en otros contextos y de otra manera no saldrían. Y eso parece como muy, muy, muy enriquecedor.
Uh-huh. I amb tu, Sergi, que ara que ja n'has escoltat unes quantes, no? Les de Ciutat Vella, ara t'hem posat les de Sant Martí, què et suggereix aquesta manera de treballar, no?, a través de les veus, del diàleg?
Bueno, jo crec que és una eina vital i és molt enriquidora. De fet, és el concepte ja en si de poder donar veu a gent que no sigui professional del sector, i sobretot a nens, nenes, sí, em sembla increïble, em sembla obrir la porta a tot un món que de participació, sobretot, que crec que és vital, sí, és bàsic.
Sí, sí, no, i ens surten anècdotes, no?, constantment, sí. Ens surten coses.
Sí, con respecto a lo que explicabas tú antes, Sergi, en la entrevista, sobre los estereotipos fuertes que todavía siguen vigentes con respecto a la diferencia en el deporte entre hombres y mujeres y quienes pueden hacer uno u otro deporte, en uno de los reportajes que se hacían entre ellos el día de la cursa, uno de los niños contestaba que para él los niños eran y niñas eran diferentes porque los niños eran mejores en los deportes de más fuerza, como decías tú, del fútbol o del básquet, y las niñas eran más buenas para la danza. Entonces, ante esa respuesta, sus compañeros, que eran los que le estaban entrevistando, se quedaron todos sorprendidos, se miraban entre ellos y dicen, eso es machista, y empezaron así, y empezaron a tener una conversación y una discusión en ese momento, así interesante, que es eso, como que la posibilidad de estar en ellos, en esa posición, tanto los que estaban entrevistando como el entrevistado, generaba eso, como verse como diciendo, a ver, ¿qué estás respondiendo? Y yo opino tal cosa, ¿y tú por qué opinas esto? Y como cuestionarse y ponerse en una, que fue muy, muy divertido, y a la vez era eso, como decían, se veían como en esa posición de soy un entrevistador y tengo que darte mi opinión, sí, si estás equivocado, como no, y entonces también estaba bien, ¿no?, nosotros ahí en ese, bueno, es su opinión, ¿cuál es la tuya? Y generarles ese...
De hecho, que surja el debate, ¿no? O sea, uh-huh. Es como una manera de permetre que es pugui parlar sobre el tema, ¿no? I llavors, clar, hi sorgeixen aquestes coses que són molt interessants, perquè al final són debats que els podem extrapolar a qualsevol altre àmbit.
I tenen l'interès de que aquests debats es generen en espais de vida quotidiana, no? Diguéssim, els posem en els llocs on es mouen, no? Que, bueno, que això també fa molt que ells i elles es desinhibeixen, sí. I a més juguen amb les càmeres i mentre juguen reflexionen i no se'n donen compte, però estan dient coses molt importants que potser no les havien pensat perquè ningú les havia preguntat, no? Sí, és com una manera de...
Sí, sí. Y una cosa también, que una anécdota interesante, que uno de los chicos, con respecto a eso que decías tú, de la duda que había surgido de cómo plantear la actividad, ¿no? Si la cursa de hacerla primero solo de chicas, uno les preguntaba que cómo, o sea, una de las preguntas que se hacían era cómo veían esa actividad, qué les parecía la actividad. Entonces hubo uno de los niños que dijo que para él, si era una actividad para reivindicar la igualdad de género, le parecía mal que la cursa había sido primero corran los niños y luego las niñas, porque tendría que ser una cursa mixta, porque tanto unos como otros tienen las mismas capacidades. Entonces estuvo muy bueno eso, porque era como otro momento de debate entre ellos, de mirarse así, claro, ¿y por qué se hizo así? Como entre ellos cuestionándose, pero ¿por qué hicieron para el deporte? ¿No?
Total, son como diferentes maneras de verlo, ¿no? Que y discursos distintos que te encuentras en adultos y pequeños también. O sea, que en el fondo... A veces tenemos la tendencia como a decir, es que son niños o niñas, no, pero es que justamente ellos a veces son los que nos van abriendo lucecitas de... Muy interessant.
Per això estem a Cinema Infants, amb aquests, no?, amb aquestes llumanetes que ens van obrint i que ens donen peu a poder pensar i reflexionar també nosaltres. I ara anirem ja cap al comiat. Mm.
moltes gràcies per acompanyar-nos durant aquest 6è programa de Cinema Infants, dedicat precisament a les nenes, a les noies, a les dones, a mirar amb una perspectiva de gènere la realitat de nosaltres. També us volem recordar que el mes de maig tornarem amb el nou programa, que serà també a Ràdio Fabra. Hem fet aquest programa, Cristian Lent, David Campillo, Matilde Molnar i jo mateixa, Carme Mayugó, i també la Marta Junco, que no s'ha posat ni ella mateixa. Moltes gràcies per acompanyar-nos en el Sergi i a l'associació Sant Martí Esport, que és, no? Ai, Sant Martí Esport, no, perdó, que els també ens han acompanyat d'una altra manera. I llavors, fins la propera a tots vosaltres, tenim un comiat especial.
Som de l'escola Reis de Taulet. Fins aquí les notícies del 8 de març. Adeu!